la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 155 des dels nostres inicis i 12 d'aquesta cinquena temporada. Existeix alguna cosa que tots els genis tenen en comú. Tenen característiques que ens ajuden a reconèixer la seva obra, malgrat sigui la primera vegada que l'escoltem. La signatura de Horner en les seves partitures més famoses era el parabarà. Molts són els que han criticat el compositor per reciclar les melodies, incloent el famós parabarà en nombroses pel·lícules. També ho han fet per haver-se inspirat en clàssics com Schumann o Wagner, acusant-lo de ser poc original o autèntic. Sigui com sigui, el que és indubtable és que la música de Horner ens ha acompanyat en els darrers anys de la nostra vida i ho seguirà fent per convertir-se en un clàssic com els que ell tant admirava. Però abans d'endinsar-nos en el tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
La setmana anterior van començar aquest recorregut que ens porta a conèixer algunes peces que formen part d'algunes de les millors partitures de Horner. Ens havíem quedat a Willow, definitivament confirmat i establert en l'ambient de les grans produccions. Horner va consolidar una forma de treballar i un estil que el farien fàcilment recognoscible pel públic en general. Entre les seves partitures més inspirades, Cocoon, la icònica Willow, i les seves col·laboracions per al cinema d'animació amb el realitzador Don Bluth, En busca del Valle Encantado i Fievel y el Nuevo Mundo.
Thank you.
Fes-me alguna cosa semblant al que vas fer amb Nim, però fes-ho encara més maco. Amb aquestes paraules animava Steven Spielberg a Don Bluth a superar-se respecte a Nim, el mundo secreto de la senyora Brisby, i ho va aconseguir. El cert és que quan parlem de Fievel i el Nuevo Mundo, ens referim a ella com una d'aquelles produccions per les que no passa el temps. Un clàssic del cinema d'animació creat per Don Bluth, antic animador de la Disney. Però no tot va ser un camí de roses. El guió va haver de ser sotmès a nombroses reescriptures durant el procés de producció. El pressupost inicialment previst va créixer de forma gairebé indiscriminada, augmentant dels 6,5 milions als 9 que finalment va costar. El canvi radical en les formes de treballar va obligar el cineasta a contractar un ajudant per poder realitzar els storyboards de tota l'acció i recórrer a la xerografia per agilitzar els temps d'animació. Bluth sentia que el control sobre la cinta se li estava escapant de les mans. Supervisat per masses ulls, el procés de producció va arribar a un moment en què el retall d'escenes i la inserció de noves per garantir la continuïtat de l'acció va ser estrictament necessari.
This is America, the place to find the hope. If you give up, you will never find your family. So, never say never. Say
never say never, whatever you do. Never say never, my friend.
Oh, tais-toi!
If you believe that your dreams will come true, they'll come true in the end.
Keep up your courage, don't ever despair.
Take heart and then count to ten. Hope for the best, work for the rest, and never say never again.
Oh, but it's impossible. I'll never find my family.
Never say never. No, say that, go on.
Never say never.
Whatever you do
again.
Never say never.
To me.
See how easy.
If you believe you can come shining through.
That's how it's gonna be.
Perfect.
Don't you worry, people.
Remember to look on the bright side till then, and never say never again.
Now, are you ready to go and find your family?
Yes!
Chantal! Take my little friend to immigration. You will find your family there.
Everyone goes through immigration.
I would take you there myself, but then I would never finish my statue.
You said never.
Oh, so I did.
Never say never. Never say never. Never say never.
Again.
Au revoir. Bonne chance. Good luck.
Finalment, Bluth va anar a topar amb els sindicats de treballadors que consideraven que el pressupost inicial del film era la meitat del que una cinta de Disney venia costant en aquells temps. Així que el cineasta es va veure obligat a arribar a un acord amb els seus treballadors i congelar el seu sou durant un any i mig. Aquesta decisió no va fer més que complicar les coses, deixant a banda complicacions i anècdotes del procés de creació i entrant de ple a valorar el que la cinta ens ofereix, resulta inevitable mencionar les evocadores notes arrencades a un violí per la meravellosa i excel·lent partitura de James Horner. Responent a la intenció inicial de Spielberg, es diu que el realitzador volia el seu propi Hey-Ho en clara referència al tema dels nans de la Blancaneu. L'alternança entre els quatre temes musicals que formen part de la banda sonora i la música orquestral és d'una perfecció sublim que arriba al seu cim a Somewhere Out There, cantat per Feeble a La llum de la lluna, que va merèixer 2 premis Grammy a la millor cançó de l'any i millor tema musical per una pel·lícula.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Edward Swick és un director que té a les seves esquenes grans pel·lícules com Leyendas de Pasión, Estado de Sitio o Diamantes de Sangre, que juntament amb Tiempos de Gloria podrien considerar-se els millors treballs del director. La pel·lícula en relata un fet històric ambientat durant la Guerra Civil Nord-Americana, basat en una història verídica del regiment número 54 de Massachusetts. Aquest regiment estava format per homes de raça negra que es van allistar voluntaris per lluitar contra la Confederació, tot i que en el fons dels seus cors cada un lluitava per fer realitat la seva llibertat, aquella que un bon dia l'home blanc va decidir arrabassar a la seva raça. Que Tiempos de Gloria no hagués funcionat com ho va fer, d'haver comptat amb un repartiment diferent, no hi ha cap mena de dubte. Morgan Freeman, faci el que faci, està genial. Denzel Washington es va alçar amb el seu primer Oscar gràcies a un personatge que semblava fet a la seva mida. I si hi ha un membre del repartiment que mereix gestos d'elogi i sorpresa, aquest és Matthew Broderick. El jove actor, que havia començat la seva carrera només 6 anys abans i que fins aquell moment només havia participat en papers de poca transcendència, aquí ofereix una actuació en la pell del coronel Shaw, que caldria assenyalar com un dels moments més àlgids de la seva trajectòria. Edward Swick va utilitzar una sèrie de recursos narratius que posteriorment també aplicaria a altres de les seves produccions, com El último samurai de l'any 2003. Les imatges es succeeixen de forma senzilla, sense complicats moviments de càmera. Swick es recolza en 2 pilars bàsics per atorgar un dramatisme gens menyspreable al conjunt: una aconseguida i emotiva banda sonora de James Horner i les magnífiques interpretacions de l'elenc d'actors. Nominada a 5 Òscar, guanyadora de 3 i de més d'una desena de premis en total, no cal dir que Tiempos de Gloria és un altre exemple més de que el cinema fet a la dècada dels 80 no tenia res a envejar amb les produccions que es fan avui en dia i fins i tot, en alguns casos, superant a les actuals.
Thank you.
A finals dels anys 80 i principis dels 90 es van posar de moda una sèrie de drames amb elements fantasiosos en les seves trames. D'entre tot el seguit de títols, destaquen quatre pel·lícules que per diferents motius s'apartaven del gruix de les produccions d'aquella època: Hecho en el cielo, Always, Ghost i Campo de sueños. És curiós que dels quatre títols mencionats, el que va tenir més aclamació popular va ser Ghost, un plagi sens cap mena de dubte de Always de Spielberg, que al mateix temps ja era un remake. Ghost es va alçar amb dues de les estatuetes més injustes de la història dels Oscar. Campo de sueños havia estat l'any anterior a la recta final de l'Acadèmia i no va aconseguir cap guardó. Basant-se en la novel·la de W.P. Kinsella, el propi director de la pel·lícula, Phil Alden Robinson, construeix un guió banyat d'innocència que versa sobre la cerca d'identitat personal a través del béisbol.
Thank you.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Campo de Sueños és una pel·lícula que atrapa des del primer fotograma, però de la mateixa forma que el director sol ser l'ànima de la pel·lícula, hi ha vegades en què un dels elements utilitzats brillen amb llum pròpia. Em refereixo a la impressionant banda sonora, obra de James Horner. De la mateixa forma que la sèrie de televisió Lost, més del 50% de la qualitat de la producció ve donada per la narració musical de Michael Giacchino, a Campo de Sueños succeeix una cosa similar. Horner sembla el veritable artífex de tot el que passa en el film, amb una sensible i sentida música que ens acosta, una vegada més, a la que, sens dubte, va ser la millor etapa de la seva vida com a compositor. La pel·lícula és un continu cant de nostàlgia a temps passats, importants però quasi oblidats. Fa un homenatge a escriptors importants pel país com J.D. Salinger, mitjançant el personatge interpretat per l'excel·lent James L. Jones, un famós escriptor ja retirat que va remoure consciències. Per altra banda, la presència de Burt Lancaster en el repartiment fa pensar l'amor del director per al cinema clàssic al que Lancaster pertany, i al costat d'aquests dos monstres de la interpretació, Kevin Costner. Hi ha alguna cosa captivadora a les imatges de Campo de Sueños, un conte d'aquests que tots necessitem escoltar de tant en tant. Tota estrella té un llargmetratge que l'enlaira. Tom Cruise va tenir Top Gun, Johnny Depp, Eduardo Manos Tijeras, i a Emma Stone la va enlairar La La Land, per posar alguns exemples. La de Brad Pitt va ser Leyendas de Pasión. Abans de treballar amb Tarantino, abans de la seva vida en el mode Brangelina, abans del seu matrimoni amb Jennifer Aniston, una mica abans de la seva primera col·laboració amb Fincher i després de l'estrena d'Entrevista con el Vampiro, l'actor va participar en el projecte que el llançaria directament a l'estrellat, un drama familiar amb certs tocs bèl·lics, esperit aventurer i, per descomptat, romans. Un còctel perfecte. Aquell noi, que es va donar a conèixer com l'estafador de Thelma i Lewis, havia de tenir una oportunitat com a protagonista i aquesta oportunitat va arribar de la mà d'Edward Swick. Basada en la novel·la de Jim Harrison, la història presenta a un coronel que, després d'haver lluitat per la causa dels indis, viu retirat en un ranxo de Montana amb els seus tres fills, Alfred, Tristan i Samuel. Anys després, Samuel torna a casa per presentar a la seva promesa, Susana. La família s'avé amb la jove fins al punt en què els dos germans grans comencen a experimentar sentiments cap a ella. A l'esclatar la Primera Guerra Mundial, tot canviarà a les seves vides.
Thank you.
Brad Pitt estava correcte, però no va arribar a brillar com ho ha fet posteriorment. Però no li va fer falta per enlluernar el públic. En aquells moments tenia 31 anys i aquesta va ser la seva porta d'entrada a Hollywood. Anthony Hopkins interpretant el cap de família, el coronel William Ludlow, plasmava el seu talent en un personatge que l'actor engrandia, al igual que els secundaris Aidan Quinn, Julia Ormond o Henry Thomas, el sempitern Elliot d'E.T. La cinta vessa sensualitat i altes dosis d'aquest esperit indòmit gràcies al fantàstic treball del director de fotografia John Toll. A la imatge l'acompanya la partitura de James Horner. Després vindrien les partitures de Braveheart o Titanic. L'obra de Horner és tan immensa com inoblidable. Les delicades notes es desprenien fins a assolir magnituds incommensurables en el desenllaç, aquella conciliadora retrobada entre els membres de la família.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
L'actor Mel Gibson havia arribat al cim de la seva fama com a estrella cinematogràfica a principis dels anys 90 i havia debutat com a realitzador a El hombre sin rostro. Per tant, té un gran mèrit que Gibson es jugués al tot per al tot en un ambiciós drama històric que, igual que el va enlairar com a director, podria haver-lo enfonsat per sempre més. William Wallace va ser un líder escocès que va lluitar per la independència d'Escòcia a finals del segle XIII. Hi ha poca informació sobre els seus primers anys i la seva joventut, però sigui com sigui, és un heroi nacional i la seva lluita contra els anglesos és semblant a un nacionalisme davant a un altre nacionalisme. Prenent aquest personatge com a punt de partida i reservant-se el paper principal, Gibson emprèn un drama històric i èpic amb reminiscències al gran Espartaco de Stanley Kubrick i amb una recreació d'època de primer ordre. Poques vegades hem vist pobles celtes i la vida escocesa del segle XIII amb tant encant i tant realisme com aquí. Contribueix a que això sigui així l'esplèndida fotografia de John Toll, segon Oscar consecutiu per a ell i molt merescut, o la bella partitura d'un James Horner en plena forma. Gibson va saber rodejar-se de gent de primer nivell, però no només això, ja que ell mateix també sap fer les coses bé. Sap enamorar com a narrador de la història que explica, a més de filmar molt bé l'acció i posseir una vena èpica incontestable. Braveheart es va alçar, com era previsible, amb els principals premis Oscar de 1995, malgrat competir en pel·lícules com Pena de Muerte, Seven, Casino o Los Puentes de Madison. Curiosament, cap d'elles nominada a millor pel·lícula. 10 nominacions i 5 Òscar com a millor pel·lícula, director, fotografia, so i maquillatge. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.